Las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. De xerrar, crec que avui tenim un programa rodonet i molt maco, que tocarem molts pals, molt sensibles, uns quants testimonis per parlar de coses que arriben al cor i a l'ànima, que sensibilitzen. No és perquè sigui 1 d'octubre, ni molt menys, perquè avui hi ha moltes coses. L'1 d'octubre té un què? Primer, aquell 1 d'octubre del 2017, que va portar tot el que va portar. Després, avui és el dia de la gent gran. Avui hi ha una manifestació per demanar visibilitat contra l'edatisme. Aquesta discriminació i marginació, anava d'invisible, però cada cop més present a la societat. I avui també és el Dia Internacional del Cafè. Ho tenim tot avui, bàsicament. Tenim un munt de tot per escollir, qui vulgui escollir en funció de moltes coses. Però si em permeteu, començaré parlant d'un miracle. No és un miracle en si, però sí crec que li podríem posar aquest nom, si ho comparem amb el tema planetari. Parlo dels donants. En general, ja siguin de sang, de còrnia, d'òrgans, de mèdula, de tot. A Espanya podem treure pit amb això, en ser una potència en solidaritat a l'hora de salvar vides, a l'hora de ser altruista i fer donació. Donació d'allò que no es pot fabricar. Donació d'una cosa que només nosaltres tenim. I això ajuda altres persones a continuar amb una vida digna. Penso, no sé si la paraula seria aquesta, però podem dir autònoma, digna, amb esperança. I això és molt gran. Això és molt gran. I possiblement aquesta meravella, aquest miracle que només principalment es dona a Espanya, com a potència, com a referent, és una qüestió que hem de tenir molt present i hem de treure pit davant d'això. Perquè primer, estem nosaltres, els donants, que hem de fer-ho, que hem de tenir aquest esperit, aquest hook que ens diu, ostres, ajuda, ser solidari amb aquestes coses. Això no és una qüestió de diners, no és una qüestió de que et paguen, és una qüestió de solidaritat, d'altruisme, de salvar vides, d'ajudar els demés. Hi ha moltes persones que ho fan. I després també s'ha de dir les coses quan estan ben fetes. L'administració ajuda. Ajuda a que això funcioni. En aquest cas, els protocols, les maneres, les formes, la burocràcia està ben feta. Malauradament no podem dir de tot, però d'això, el César lo que és del César, i a Dios lo que és de Dios. I en aquest cas, el César ho ha fet bé. Ho ha fet bé. Mireu, parlarem d'unes donacions en concret. Parlarem de les donacions de mèdula òssia, avui per començar. Les posarem en valor. A Catalunya, l'any 2024 es van fer 185 sol·licituds de donació i se'n van materialitzar 109. Al conjunt d'Espanya, 426 ciutadans espanyols van donar mèdula òssia a un desconegut l'any passat. Perquè no oblideu una cosa, quan tots donen de sang, de fems, d'òrgans, de mèdula en aquest cas, sempre és anònim. Sempre és anònim i se li dona un desconegut. Com a molt t'envien un missatge, tu sangre s'ha portat a l'hospital T per una transfusió de no sé què. Com a molt. De fet, l'any 2024 es van realitzar 715 sol·licituds de donació al registre de donants de mèdula òssia, la RETMO, que està gestionat per la Fundació Josep Carreras, amb un creixement de l'11%. De fet, aquesta organització, la Red Morgue, ha incorporat 16.051 nous donants en els primers 8 mesos d'aquest any 2025. I ja supera el 500.000 de persones inscrites. La part positiva, possiblement, és que el 52% dels donants inscrits a aquesta organització tenen menys de 40 anys davant del 30% del 2012. I això és una bona notícia, és que la sensibilitat arriba a gent més jove, no? Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Hola, bon migdia, José Miguel. Escoltant aquestes xifres molt interessants que acabes d'aportar a tota la nostra audiència.
No, possiblement és que és una gran meravella, això. Aquesta capacitat altruista que tenim, que és veritat que també s'ajuda, és una qüestió de posar molt en valor,
Jo crec que es combinen dues coses. Primer, doncs, el nivell de la investigació. Després, en aquest cas, i tu molt bé ho has recalcat, la feina ben feta. I, posteriorment, doncs, també aquesta, crec jo que aniria més també amb aquesta atmosfera mediterrània, que al cap de la fi, doncs, incorpora una solidaritat cap al company, no? Cap a l'altre. A vegades no podem arribar a conèixer-lo. A vegades parlem molt d'aquesta societat i de problemes que n'hi ha, però després hi ha també altres factors i altres xifres que apunten, doncs, amb aquesta direcció d'aquesta solidaritat, jo l'he qualificat de mediterrània, potser per parlar de la nostra ubicació amb el planeta, no? Però el que vol dir, no?, d'aquest contacte humà que tenim, afavorita pel temps, però que a vegades també pot provocar aquest tipus de situació i aquesta solidaritat.
Què més es pot explicar de les donacions de Meluda Òssea?
Doncs mira, jo te volia explicar, doncs, el cas d'un actor madrileny de 50 anys i director teatral, el Sergio Pérez Mencheta, que està casat amb una actriu catalana, la Marta Solaz, que es van conèixer, doncs, al rodatge de El Salir de Classe, que tenen dos fills, i que ell als 48 anys va ser diagnosticat de leucèmia, no? Ha anat publicat per les seves xarxes primer el diagnòstic, el procés de la malaltia, l'operació i la recuperació. Jo crec que, evidentment, cadascú pot afrontar aquestes situacions d'una manera anònima o bé d'una manera explicativa. Les dues fórmules, evidentment, són absolutament respectables, però també és molt interessant quan una figura mediàtica, com en aquest cas és Sergio Pérez Mencheta, ofereix, doncs, el seu procés individual de cara a saber la resta, doncs, com és, no? I també, doncs, sobretot, per donar també aquest bri d'esperança als afectats, no? En aquest cas, va ser el seu germà Juan el que va ser el donant de la seva mèdula òssia. Recordem, doncs, que la mèdula òssia sobretot deriva per la malaltia de la leucèmia, que la Fundació Josep Carreras, que tu has esmentat, està treballant des de l'any 1991 amb aquest registre de donants i també, sobretot, doncs, amb el que és l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, amb un total ja de 600.000 hores d'investigació acumulades. Un de cada 5 nens i nenes diagnosticades, és a dir, seria un 25%, i un 50% en les persones adultes encara malauradament continuen sense superar la malaltia. Però aquesta taxa de supervivència ha augmentat en els últims 35 anys i és, doncs, el motiu de continuar amb aquesta investigació mèdica, aportant a tots els esforços i les inversions necessàries. En tot el món, José Miguel, hi ha un total de 13.000 persones transplantades arreu del món gràcies a un donant anònim localitzat per la Fundació Josep Carreras.
Doncs, Legam, una pregunta que ens podem fer és: què t'impulsa a ser donant? Per què vols ser donant? Doncs mira, parlem amb una donant. Parlem amb la Maria José Isidoro, que és donant de mèdula òssia. Maria José, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què et va impulsar a ser donant de mèdula òssia?
Doncs mira, a mi em feia molta cosa de sang, com bé dius, era mig litre durant una estona, i a mi em feia molta cosa d'agulles durant una estona, tretat de sang. Llavors, a la meva universitat va haver-hi una campanya sobre donació de sang i mèdula òssia, i em vaig estar informant, i em van dir que realment l'únic que m'havien de fer en un principi era rascar una mica la mucosa de la boca. Rascar una mica. Llavors vaig dir, bueno, si realment puc salvar una vida o puc ajudar a salvar una vida, perquè és molt complicat trobar algú compatible. Només fent això, doncs cap problema.
No, genial. Quants anys tens? Perdona la indiscreció.
25.
25. I a partir d'aquí et van fer aquesta prova i vas aprovar, per dir d'alguna manera, vas ser compatible.
Exacte.
Aprovar no és la paraula, no? No és la paraula aprovar. Compatible seria la paraula?
Sí.
D'acord.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, jo pensava que mai em trucarien, perquè jo conec molta gent i, com bé dius, té més de 40 anys i porten tota la vida inscrits i mai els han trucat. Llavors, si em truquen, doncs genial, però jo no em pensava en com trucarien. I em van trucar a un any, que em vaig apuntar. I això era bastant improbable i va...
Maria José, com va ser el procés? Et truquen i llavors, què, tu vas allà i quin és el protocol que segueix?
Exacte, tu vas allà i et treuen uns tubets de sang, que no deixa de ser com una analítica.
Sí.
i et tornen a fer el qüestionari de preguntes de, sobre informació de viatges, de malalties prèvies que poden interferir amb el procés de donació, tatuatges, coses que per ells són importants i que, per molt que siguis compatible a nivell genètic, no? Doncs poden, pot ser un criteri d'exclusió.
I clar, un cop hi ha l'okay, que tot està correcte, llavors quina és la següent fase?
Clar, llavors, en 3 mesos, més o menys, em van trucar i em van dir, doncs, ets la persona més compatible, no?, amb aquest receptor, receptora, perquè, evident, com has comentat, és anònim.
Sí,
és exacte, anònim, sí. Completament anònim, no sabem res, no sabem... Només sabem, més o menys, el pes. Perquè,
el
en
pes?
Funció d'això... Sí, o sigui, el pes exacte no, però em van dir, la persona a la que el receptor és pesa una mica més que tu, perquè amb això han d'ajustar la medicació, llavors només sabem el pes de la persona.
Ostres, això, veus, no ho sabia, eh? És una qüestió sí. interessant, això. Sabia lo de la sí. compatibilitat i tot aquest qüestionari sí. que ha de ser molt, molt precís, però lo del pes se m'escapava.
Exacte.
Llavors, fins i tot coincidies una mica més, fins i tot en el pes, al voltant del pes fins i tot, eh? Vull dir, l'exactitud sí. és tremenda. I a partir d'aquí, quan ja està tot, vas a quiròfan o com va?
Clar, llavors, aquí has de firmar un consentiment en el que diu que l'extracció és mitjançant sang perifèrica, la majoria i la molt, molt gran part és amb sang perifèrica, que vol dir estar en una camilla i amb una via et treuen la sang que ells necessiten. Però hi ha un petit percentatge, crec que és un menys d'un 10%, on s'ha de fer una punció veloç. Llavors tu pots dir si vols anar a quiròfan en el cas que necessitin o si no vols anar. I si vols fer la donació per sang perifèrica o si no la vols fer i vols anar directament a quiròfan, pots escollir la via. Si tu, per exemple, ets compatible però no vols anar a quiròfan, pots dir que no vas a quiròfan.
D'acord, d'acord. Llavors, un cop, com continua el procés? Aquí ja s'acaba el procés o continua?
Clar, llavors, la Fundació Josep Carreras
sí?
té un grup d'hematòlegs en els quals es fa una reunió d'una hora més o menys, que l'hematòloga t'explica molt bé tot el procés, tot el que suposa, els efectes secundaris que pots tenir, que bàsicament és com un procés gripal, és una mica de mal de cap...
Ja.
I trobar-te una mica més xafat, però res més enllà, no solen haver-hi més efectes secundaris, i em va dir ella que porta molta experiència, que mai n'ha tingut més estranys, no sol ser més que això. Hi ha gent que no els té pràcticament, i llavors són 3 dies, 3-4 dies, no me'n recordo exactament, jo me'n recordo que la meva donació va ser dilluns, doncs vaig començar divendres, que m'havia de punxar a la panxa
sí.
una medicació, que és bàsicament per produir més cèl·lules mare, que són les que ells necessiten per extreure-les.
I després els dies, quan ja estan produïdes aquestes cèl·lules, és quan les es treuen.
Exacte, al cap de 4 dies vas allà a l'Hospital de Sant Pau, en el meu cas perquè soc de Barcelona,
sí.
però bueno, tota Catalunya és a l'Hospital de Sant Pau. Llavors ells et cobreixen els gastos de desplaçament, d'àpats, tot el que, de medicació, per exemple, i vas allà i estàs unes 3-4 hores més o menys que s'has estirat i per un braç et treuen, filtren la sang i agafen les cèl·lules que necessiten i per l'altre braç tens una altra via on es torna a introduir la teva sang al teu cos. O sigui, no et treuen tota la sang durant 4 hores, evidentment, és simplement un circuit.
D'acord. I tu, Maria José, en algun moment vas dubtar o no? Ho tenies molt clar?
No, jo tenia molt clar, perquè, bueno, ja més estudia medicina i estàs com molt conscienciat, no? Però realment jo crec que qualsevol persona es pot posar al lloc del receptor, és una persona que la seva vida està en risc i que realment és molt complicat trobar algú compatible. Hi ha moltes persones que es queden en el procés d'esperar i realment amb molt poc, perquè la nostra ajuda realment implica fer molt poques coses, bàsicament punxar-te una mica i estar 4 hores traient sang, no? I que és un circuit que no et treuen tota la sang, no et quedes amb anèmia.
Llavors, Maria José, et poden tornar a trucar, no?, si hi ha compatibilitat?
No. Llavors, tu quedes reservat per aquesta persona.
D'acord.
Llavors, si ets compatible amb una altra persona, ja no et trucaran, perquè és probable que aquesta persona necessiti, no passa molt, però potser un 20% de persones necessiten que li diuen un boost, que tornin a...
A fer-ho, sí.
Sí, no a punxar-te, sinó amb les cèl·lules residuals que t'han quedat, treure una mica més... i donar-li el receptor. Llavors, o si en un altre moment necessita el cap de mesos o anys, tu estàs reservat cap a aquesta persona. Llavors no et torna a trucar, tu ja estàs com bloquejat, diguéssim.
Carai, Maria José, doncs he viscut amb tu tota la duració de medula òssia, eh? Amb emoció, pràcticament. Felicitats per la voluntarietat i per ajudar a salvar vides en aquest cas. Maria José Isidoro, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència, molt amable.
Gràcies. Podria afegir una cosa?
Endavant, sisplau.
Hi ha un aspecte que per mi va ser el més emocionant de tot, que jo no hi comptava, no sabia que estava.
Sí.
I és que el dia de la donació de la Fundació venen a, doncs, a donar-te les gràcies,
sí,
i et pregunten si vols fer una carta pel receptor.
Ostres, i la vas fer?
És tot... Exacte, és totalment opcional. I la vaig fer perquè, bueno, estava molt emocionada i tenia ganes de, doncs, a part de les cèl·lules, no, donar-li, doncs, una carta i doncs, donar-li una mica de recolzament en aquest moment tan difícil, no? I llavors el receptor pot o no respondre't.
I et va respondre?
Al cap de 4 mesos em va respondre.
Ostres.
I va ser molt emocionant. Em va respondre en anglès perquè és un procés internacional, no? Llavors segurament serà d'un altre país. I em va respondre i em va dir que gràcies a aquest procés altruista, que tu no saps, i anònim, no saps absolutament res, doncs que ell, bueno, ell o ella pot continuar amb la seva vida, pot gaudir de la companyia dels seus estimats i que cada dia se sentia com un regal. I per mi va ser molt, molt emocionant veure com havia valgut la pena.
Ostres, que maco. Fantàstic, això, eh? Maria José, suposo que és un premi que moralment i emocionalment és molt satisfactori. Molt satisfactori.
No té preu.
No, molt satisfactori.
No té preu.
Doncs, Maria José Isidora, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És xulo, és satisfactori. Ara s'ha de voler en aquest cas i s'ha de tenir aquest esperit perquè hi ha persones que no poden, que és superior a ells. Bé, aquí cadascú que faci. De seguida entrarem a un tema de l'espai. Mireu, com canvien les coses. Com es defensa el planeta dels impactes dels asteroides? Com són aquests estudis? Quins projectes hi han? Com és la defensa planetària de la que tant s'està parlant darrerament? De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem d'anuncis. Este es un anuncio para no hacer anuncios. Lo firma Borja Orozco, que es uno de los creativos publicitarios más premiados que, tras años liderando marcas y campañas, hoy trabaja directamente con empresarios de pequeñas y medianas empresas que quieren claridad antes de comunicar. Fantástica, això. I és que moltes decisions fallen per no tenir un diagnòstic adequat. T'imagines incorporar un director creatiu en el teu propi negoci? Doncs ho pots descobrir a brandcapital.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Entonces, ¿qué?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque nada pago, porque nada tengo.
Com es defensa el planeta dels impactes dels asteroides? Darrerament hem tingut uns quants avistaments d'objectes que venen des de fora del sistema solar que han creat, entre fantasies i ciència, doncs han parlat molt. Però què passa amb tots aquells possibles asteroides que estiguin en rumb de col·lisió amb la Terra? Quins plans hi ha amb la tecnologia això s'ha avançat molt i amb les observacions encara més. D'entrar, per exemple, a Barcelona està l'Observatori Fabra, que entra, és un dels que fan seguiment dels objectes propers a la Terra. Però com és aquesta defensa planetària? Parlem amb el senyor Josep Maria Trigo, que és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut.
Què tal, com estàs? Escolta'm, jo he fet una definició d'entrada sobre el que pot ser una defensa planetària. Seria correcta aquesta definició?
Bé, defensa planetària es refereix a posar en pràctica totes les mesures pal·liatives que puguem fer de cara a un encontre amb un asteroide o un cometa que estigui directament en trajectòria de col·lisió amb la Terra. Això és un esdeveniment que passa molt, molt a sovint, però per a petits cossos, i l'atmosfera, evidentment, es protegeix, però, òbviament, cada vegada estem descobrint molts més d'aquests asteroides que fins ara s'escapaven, que ja tenien uns diàmetres inferiors a 100 metres i que, en particular, el 2024 IR4, que és el que l'asteroide al que te referies, després d'haver estat descobert l'any passat, doncs el tornarem a observar el 2028. Ara ja sabem que té al voltant de 50-60 metres de diàmetre i que de cara al 2032, en principi, no hi ha cap tipus de risc per a la Terra. En tot cas, hi ha un petit percentatge de probabilitat, al voltant d'un 4% i pico, de que impactés amb la Lluna, però això tampoc tindria conseqüències per a la Terra. Però la defensa planetària es tractaria tant de mètodes pal·liatius directes, és a dir, impactar a l'asteroide com van fer amb la sonda DART de la NASA, o també buscar, evidentment, sistemes d'evacuació de les zones que avui dia podem predir amb molta precisió on caurà l'asteroide una vegada detectat, no? Si, sobretot si tenim suficient temps de marge per a
reaccionar,
poder,
no?
I per preparar, poder reaccionar i fer una evacuació.
Josep Maria, quan podem considerar o de quina mida haurien de ser per considerar-los ja perillosos?
A partir de 20-30 metres de diàmetre, i tenim l'exemple de l'asteroide de 18 metres que va penetrar a sobre de la ciutat russa de Chelyabinsk el febrer de 2013, i en aquell cas es va produir moltes vegades per la desconeixença generalitzada sobre aquests fenòmens. Molta gent va romandre exposada a l'ona de xoc i també a la pròpia radiació de la bola de foc. Quan veiem en el cel una bola de foc molt extremadament lluminosa, podria ser de pràcticament la lluminositat del propi sol, és obvi que ens hem de posar a cobert. No podem romandre, per exemple, darrere d'una finestra, perquè, clar, en passar la bola de xoc, la ona de xoc arribaria a nosaltres i podria causar, per l'increment de la pressió, pues llançar-nos a gran distància o trencar murs, vidres, etc. No? I, per tant, hauríem de previndre aquest risc per l'ona de xoc i també per la pròpia radiació lluminosa que va produir cremades significatives. En el cas de Chelyabinsk hi van haver 1.500 ferits en total. Carai. I la majoria per trencament de vidres.
Clar, quan parlem d'aquest tipus d'objectes de 20 metres, 60 metres, són grans, però relativament petits, perquè per detectar-los i per fer-li un seguiment en termes d'espai, ostres, són com petits grans de sorra. Això, quina tecnologia s'utilitza per seguir una cosa tan petita?
Sí, abans de parlar-te de la tecnologia, faré un incís molt important.
Sí, endavant.
Que són objectes relativament petits, però penetren a l'atmosfera a hipervelocitat. És a dir, a unes velocitats mitjanes, des del cinturó principal d'asteroides, ens arriben aquests cossos, a velocitats entre 50.000 i 150.000 km per hora, aproximadament.
Carai.
I això, evidentment, és un cos que entra en aquesta gran capacitat, gran energia. Recordem, l'energia cinètica és un mig de la massa per la velocitat al quadrat. Per tant, l'efecte de la velocitat és exponencial al quadrat i, per tant, té conseqüències molt, molt perilloses, no? Quan estem parlant d'aquestes dimensions. Però per detectar-los...
És a dir, el que els fa realment perillosos no està en el seu tamany com la velocitat amb la que venen.
Sí, però tots els dos factors són importants.
No, estan relacionats, sí.
Sense massa, evidentment, els efectes que són consecutius, perquè molts d'aquests cossos també, el que passa, ja quan estem parlant de dimensions d'uns 50 metres, que sospitem que va ser la mida que tenia l'asteroide, o potser tros del cometa Encke, que va produir la caiguda de Tunguska el 30 de juny de 1908, doncs allí es van produir una ona de xoc de tal magnitud que va tombar milions d'arbres en una àrea molt extensa de quasi bé 2.000 quilòmetres quadrats de la taiga. I després, la bola de foc mateixa, el gas calent, altíssima temperatura, va incinerar i va arribar amb tot l'oxigen que es genera de la dissociació i de la sublimació dels silicats que dominen aquestes roques i, evidentment, va incinerar aquesta regió, vasta extensió de la taiga. Per tant, això és un fenomen que, tot i estar produït per un cos de només 50 metres, podria produir una devastació a escala local, però generalitzada. I, per tant, per això estem amb l'objectiu de descobrir, i ara te contesto la segona pregunta,
sí.
Descobrir aquests asteroides, evidentment, fent servir totes les tècniques que són al nostre abast. Avui dia, a la part de detecció mateixa, que són les càmeres digitals que fem servir, posem directament a focus directe dels nostres telescopis, ja no se fa servir fotografia, sinó que són càmeres digitals d'alta eficiència quàntica que ens permeten captar la llum realment d'objectes molt febles i que es mouen molt ràpidament.
Doncs, senyor Josep Maria Trigo, investigador científic de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
De res, a vosaltres, encantadíssim.
Un plaer, moltes gràcies. És curiós això de la defensa planetària en aquest cas. És complicat, però curiós, Va, que de seguida parlarem i tindrem aquí un parell de convidats que ens parlaran d'un projecte inclusiu en forma de bar-restaurant. El nostre fil. De seguida en parlarem amb ells aquí, a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però, escolta, no sé com teniu el vostre cor. Ja sabeu que Inscor és el centre líder de referència a Catalunya en cardiologia i rehabilitació cardíaca. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i ofereixen la teva visita per quan ho necessitis. És clar, ho necessites per demà, doncs per demà. Si és urgent, és urgent. Inscor, tota la informació ja sabeu que hi ha una web per poder-la obtenir. Inscorbcn.com, inscorbcn.com, allà trobareu tota la informació. Inscor, cuida del teu cor com amb el centre líder en cardiologia, que no em surt la paraula, en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Programa doble de una voz inolvidable.
Camino, camino, camino.
Yo me llamaré en las tablas.
Rocío Dúrcal.
Correcto, como dicen en la televisión.
La chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese cabello y ese visage.
Y amor en el aire.
Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones y no fumen.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Tengo que encontrar...
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible por medios o enteros a 10,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. I guess I kinda like the way you know the
pain, know the day bleeds. El passat dimecres, 17 de setembre, va obrir el nostre fil. Un bar social inclusiu al barri de Gràcia. Bé, què és això? Expliqueu-ne, per què, què té d'especial el nostre fil? Preguntareu, vale, molt bé, com ha obert molts bars. Molts bars obren, altres tanquen, altres inauguren, fem... Però aquí estem parlant d'una altra qüestió força interessant des d'un punt de vista inclusiu i social. I aquí és el punt diferencial de tot això. És una iniciativa fruit de la col·laboració entre ÀCID, l'acompanyament integral del desenvolupament, l'ÀCID, i els Lluïsos de Gràcia, que són dues entitats que bé, comparteixen, ja us informo jo, valors i projectes des de fa molts anys, i un d'aquests projectes és aquest. Tenim amb nosaltres a l'Eduard, que és director de l'àrea estratègica d'ÀCID. Eduard, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Eduard? Ballester, sí. Vale, ara el teu cognom se m'havia marxat. Eduard, benvingut.
Moltes gràcies.
I a la Maria Calard. Maria, com estàs?
Molt bé, es diu Caral.
Caral, ah,
sí.
Caral. I què he dit? Carart?
Caral. Sí, ah, mira. Està mal ficat.
Ah, sí. M'ho ha posat malament.
Sí.
I es diu Caral.
Caral, sí.
Caral, què tal? Maria, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Maria és una de les treballadores del nostre fil.
Això mateix, sí.
Si et sembla, comencem primer per l'Eduard perquè ens expliqui l'inici del projecte. Eduard, explica'ns això. Com comença la idea del nostre fil?
Bueno, com has dit, això és una aliança entre els Lluïsos de Gràcia i la CIT.
Sí.
Una aliança que ja fa molts anys que intercanviem experiències de tot tipus,
sí,
esportives, culturals, i els Lluïsos en aquest moment dintre de la seva seu. Lluïsos és una entitat centenària del barri de Gràcia,
sí,
és com un centre cultural que ofereix, no?, als seus socis, als seus de més de 2.000 socis, ofereix un munt d'activitats culturals, esportives i d'oci, i dintre de les seves instal·lacions té un bar-restaurant. Aquest bar-restaurant acabava la seva concessió ara a finals de a mitjans d'any,
sí,
i ens van oferir la possibilitat de, atès que la CIT, entre els suports i els serveis que ofereix el col·lectiu de persones amb funcionament intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleu, ofereix una formació en hoteleria i restauració.
Ah.
Ens encaixava perfectament, no?, la possibilitat de poder gestionar un bar, no?, on al mateix temps que poguéssim fer pràctiques i poguéssim aconseguir inserció laborals. Una cosa molt important per nosaltres...
Un projecte més xulo, no?
Sí, perquè a més el que volem, no?, és una mica evidenciar que aquestes persones són professionals com qualsevol altra, són auxiliars de restauració, de cuina o de sala, i atès que el barri de Gràcia té centenars de bars i restaurants, per nosaltres això pot ser també una bona plataforma, no?, per evidenciar que aquests són bons professionals i que es poden contractar com qualsevol altre auxiliar, no? I que una mica el bar dels Juïssos i de la CIT pugui ser un, no?, una plataforma demostrativa de les competències i de la feina que fan actualment 6 professionals auxiliars de sala, de restauració o de cuina, amb les tasques del dia a dia d'un bar-restaurant.
I així neix el nostre fil. Maria, tu de què t'encarregues? Què fas al nostre fil?
Doncs mira, jo faig des de netejar taules, des de servir a clients, des de treure tapes de cuina... Doncs bé, doncs això seria les més petites tasques.
I què tal l'experiència? Explica'ns.
A mi m'agrada molt perquè realment no tinc diverses tasques. Que vaig... Clar, no... És que és un dia... Hi ha... Passen diverses persones.
Sí.
O sigui, en un torn m'han passat diverses persones, saps?
Ah.
Sí, o sigui...
I estàs contenta, suposo?
Sí, sí, és molt enriquidor perquè, clar, omple molt, saps? Perquè sempre hi ha gent molt... amb un somriure, saps? Sempre estan agraïts.
Això és clau, que hi hagi un somriure sempre és clau per tot, Maria?
Sempre estan, sempre volen ajudar, sempre volen donar un cop de mà. Perquè jo vaig allà, doncs ara aquí un cafè, i sempre em diuen, que t'ajudo, jo t'ajudo. No, no, però és que espera, que ja els porto jo.
Ja els porto jo, ja ho faig jo, no?
Sí, ja ho faig jo. Diuen, no, s'ha fet, dic, però que ja espera, ja t'ho porto jo,
Clar, veuen i diuen, ostres, vaig a donar-li un cop de mà, no?
Sí, molt col·laborador, sí.
Clar, és una qüestió que possiblement diuen, ostres, doncs, et veuen i diuen, doncs vaig a donar-li un cop de mà, perquè igual no et veuen capaç. En principi diuen,
no ho sé, però...
És que no la veiem capaç, però tu ets capaç.
Clar, jo sóc capaç, però em diuen, voleu un cop de mà, sense dir-me que voleu un cop de mà, em diuen, espera, t'ajudo, i dic, però ja ho faig jo.
Sí, suposo que ho faran amb bona voluntat.
Sí.
Hi ha una bona voluntat aquí darrere, amb ganes d'ajudar. Però és cert que a vegades hi ha un prejudici davant d'aquestes coses.
És veritat, però és veritat que la gent amb fil som capaços de fer moltes coses, A veure, sempre i quan ens doneu unes instruccions o...
Clar, una formació.
Un suport darrere, no? I això és molt important, perquè molta gent a vegades pensa que els persones amb fil no som capaços de fer res i és mentida total.
No, estic convençudíssim.
Sí.
Ho estàs demostrant precisament aquí davant del micro.
Això mateix,
Ho estàs demostrant perfectament.
Sí.
Clar, i tu t'has sentit moltes vegades, o algunes vegades, que ostres, tenen massa prejudicis davant mi? Sí.
No
només en aquest aspecte laboral, sinó en qüestions vitals del dia a dia.
Sí, per exemple, l'escola o en altres àmbits, doncs si es pensaven, doncs, per exemple, quan jo vaig fer l'ESO,
sí.
Doncs jo, per exemple, no havia de fer l'ESO perquè era una cosa que no l'havia d'haver feta. No l'havia de fet, perquè jo realment, jo clar, com una burra, entre cometes, per dir alguna
cosa,
la vaig fer. Clar, jo diguem...
Perquè tu la volies fer,
O sigui, inconscientment no feia res.
Sí.
Perquè clar, no m'entrava el que feien allà, no era per mi.
Era un altre ritme.
Clar, era un altre ritme que no seguia, no? Però no estava fet, però almenys no estava readaptat a mi. I el quart curs em va dir, escolta, que això no era per tu. Perquè clar, no era el meu nivell,
sí.
Ni era res per mi i tal, perquè no estava res fet. I al final, què vaig fer? Doncs bueno, vaig fer el meu camí i em van dir, mira, tu doncs has de fer un altre tipus de formació, has de fer un altre tipus de cicle, has de fer un altre tipus de... Bueno, un altre tipus doncs, de...
Sí, de formació, bàsicament, d'aprenentatge, d'educació.
Sí, d'aprenentatge, perquè si ens passa alguna cosa en aquest moment, tenim dos responsables, diguem. Com els responsables més, com superiors, diguem, no?
Sí, responsables del...
Sí, la Flor i l'Alberto, que és com els més superiors.
Una salutació per ells.
Sí.
Vostè també, no? Són superiors, vostè també, no?
Sí.
Són amables, perquè a vegades el jefe, en funció
d'aquí... No, però són molt amables, s'ha de dir, són molt amables i molt... Sí.
Molt bé.
I es tracten molt bé, sí.
Molt bé. Doncs, Maria, me n'alegra molt que estiguis tan contenta,
Gràcies. El meu primer treball,
Ah, sí? És el teu primer treball?
I tant, sí.
I com ho veus, l'entrada d'aquest món laboral?
Ah, jo, molt bé, perquè m'han oferit aquesta opció de poder entrar en aquest món de treball, perquè estava fent singulars, que és el primer... No, el meu segon itinerari.
Sí.
Però estaves fent aquest segon itinerari. I em van oferir l'opció d'entrar en el món laboral. I jo vaig dir, doncs, que sí, perquè ho buscava.
Molt bé.
I mira, aquí estic.
Ostres, això d'omplir molt, eh?
Sí, sí, sí.
Maria, has d'estar contenta. M'alegra moltíssim. Doncs la Maria treballa allà, al nostre fil. Sí. Ja sabeu que prendre un cafetó, veureu directament com la Maria treballa i fa la seva feina com amb tots els seus companys. Maria, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes de res.
Eduard, moltíssimes gràcies i felicitats pel projecte.
Jo només voldria dir-vos que el bar, de moment, és un bar que obre de tardeu. Obrim a les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. Amb aquesta primera experiència, i després veurem si anem omplint horaris, però de moment és un bar de tapes i de tardeo.
De tardeo, per les tardes, eh? Eduard, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
A tu. Bé, doncs, interessant el tema, eh? És sensible, proper, m'encanta. Estem a punt d'arribar a la una. De seguida t'expliquem tot el que t'interessa a Migdia Cope amb Pilar García de la Granja. Tancarem Herrera, obrirem Migdia Cope amb ella, amb Pilar García de la Granja. I després, ja entrats aquí a Migdia Cope, parlarem de Altea a les zones rurals. Va, quatre cosetes.